4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 10 d'octubre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. El que queda d'aquest dijous continuarà la clara diferència de tipus de temps entre les comarques de Girona i la resta del país. A Girona, força núvols, i de fet ja han anat caient alguns ruixats que s'han de tornar a repetir al llarg de les immediates hores. Avançada la tarda, acabarà plovent amb algun xàfec més intens, sobretot al Baix Empordà, a la Selva, al Gironès, al Pla de l'Estany i a la Garrotxa, també a la resta de la demarcació, però d'una forma més esporàdica. I al llarg del vespre, i sobretot aquesta propera nit, també algun ruixat arribarà fins al Maresme o a la banda del Baix Montseny. Algun xafaguet apareixerà cap al Prepirineu ja avançada la tarda i a la resta del país més sol que no pas núvols i amb més vent. Temperatura que ha baixat una mica, però ha de ser encara molt agradable, sobretot a la Costa Daurada. El divendres estarà marcat per alguns núvols a la costa, sobretot al matí, i per una temperatura que pujarà un palet, per bé que al matí també despertarà fresquet. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la importància dels jocs de taula com a eina d'aprenentatge i socialització. Parlarem amb Eugeni Castanyo, creador de jocs de taula i mestre a Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista. Serà per analitzar un estudi de l'IDRA que parla de la generació inquilina a Barcelona i la possibilitat que la capital catalana torni a organitzar uns Jocs Olímpics a partir de 2036. A partir de les 5 de la tarda coneixerem el taller Arco de Sant Cugat, dedicat a la restauració de mobles i antiguitats. Continuarem amb patrimoni per saber què és el Rally Aplec de la Salut. Li preguntarem a la impulsora de la primera edició, la Laura Alcaide. I acabarem amb cultura per interessar-nos per la xerrada sobre els 150 anys del naixement de Marconi de la mà de l'arquitecte Felip Neri Gordi. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El govern municipal de Terrassa proposa congelar taxes i impostos de cara a l'any vinent, després d'un 2024 amb un increment del 3,5%, una nova tarifa de l'aigua i la creació d'una taxa comarcal de residus. Es creen algunes bonificacions, una per discapacitat, que serà de fins un 20% addicional en tots els impostos en funció de la capacitat econòmica i del grau de discapacitat. Una altra per impuls a l'àmbit a l'habitatge cooperatiu, que bonificarà l'IBI en un 95% durant 5 anys en projectes impulsats per entitats sense ànim de lucre o d'iniciativa social. També s'incorporen ajustos a la tarifa de l'aigua per regularitzar empadronaments reals, casos de custòdia compartida o estudiants no empadronats a Terrassa, entre algunes situacions. Pel que fa al pressupost, la proposta de l'executiu suma 256,4 milions d'euros, 7,4 més que aquest any. Caldrà afegir les societats municipals que encara no tenen els comptes tancats.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cucapital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda. Aigua Sabadell treballa en un projecte per distribuir aigua regenerada des de la depuradora de Can Roqueta, tal com ja s'està fent a la planta de Sant Pau de Riusec. El director general de la companyia, Lluís Jordan, ha reconegut que el projecte encara es troba en un estat molt embrionari, però que si s'arriba a materialitzar se'n podrien beneficiar les empreses del polígon de Can Roqueta i també totes les de l'àrea industrialitzada del Ripoll i la Riera de Caldes. De fet, la companyia d'aigües aspira a poder generar 1 milió de metres cúbics d'aigua regenerada, el que suposaria el 10% del consum actual d'aigua a la ciutat, amb l'objectiu d'abastar altres ciutats com Cerdanyola o Sant Cugat. Tot plegat en el dia en què la companyia d'aigües Sabadell commemora el seu 75è aniversari.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral des de Barcelona, des de Badalona, perdó. Ens informa Santiago Espasa. Molt bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Badalona és un dels 38 municipis que ha sol·licitat assessorament a la Diputació de Barcelona per gestionar l'augment de casos de violència de gènere. Aquest ofereix suport jurídic i psicològic als professionals que treballen en municipis de tota la província. Recordem que el govern va explicar a principis de setembre que els casos atesos pel Servei Integral d'Atenció a les Dones s'havien incrementat durant els mesos d'estiu. De fet, gairebé la meitat de les consultes jurídiques fetes per als locals aquest any s'han concentrat durant juliol i agost, ho ha assegurat Eliana Camps, tècnica del Servei de Polítiques d'Igualtat de la Diputació. Entrevistada aquest dimecres al Badalona 360, a Badalona s'ha registrat una pujada d'un o dos casos atesos al mes a un o dos diaris al CIAT. A més, Camps ha destacat que la violència vicària va a l'alça, un fenomen que afecta les dones amb fills on els menors són instrumentalitzats per danyar les mares. Aquesta, diu, és una de les formes de violència més complexes de detectar.
Els ens locals i les professionals, el seu rol és extremadament important perquè han de detectar aquesta situació. Pensem que les professionals dels ens locals, per exemple, realitzen informes. Aquests informes molts cops acaben en seu judicial i poden determinar custòdies.
Per millorar la detecció i la resposta a aquestes situacions, la Diputació ha començat aquest octubre a oferir formació específica als professionals dels municipis, que em subratlla la importància que els equips estiguin preparats per identificar patrons que poden passar desapercebuts.
Gràcies, Santiago. I ara és temps per a la crònica informativa del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Familiars i pacients del CESMA, el Centre de Salut Mental d'Adults del Prat, denuncien que la manca de professionals està empitjorant la seva situació. Asseguren que han deixat de rebre seguiment sobre el seu estat i la medicació que prenen. Angoixa, desesperació, abandonament són algunes de les paraules que fan servir per referir-se a la situació que viuen des de fa mesos, arran de la manca de 2 psiquiatres i un psicòleg per jubilació i permisos diversos. El CESMA del Prat és un servei ubicat al Cap Ramon Avia, que depèn del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Preguntada pels serveis informatius del Prat Ràdio, la direcció explica que ja han reposat una de les places, s'està pendent de suplir les altres dues en les pròximes setmanes i s'han establert mòduls de psiquiatria i psicologia a les instal·lacions de Sant Boi. Les famílies, però, asseguren que no se les ha derivat a cap lloc ni se'ls ha ofert cap explicació sobre la manca d'atenció. De fet, la manca d'informació ha fet que moltes de les famílies afectades hagin acudit a urgències de Bellvitge per poder rebre resposta a les seves necessitats. Una situació que no només comporta problemes als i les pacients, sinó que també sobrecarreguen el sistema de salut. Per tot plegat, les famílies reclamen que se supleixin les baixes de psiquiatria i psicologia del CESMA en el mínim temps possible per tal de poder atendre els casos de salut mental del Prat i, d'altra banda, no entenen com no s'ha previst la cobertura d'una plaça per jubilació.
Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Cerimònia de comiat a Ton Torres dissabte a l'església de Sant Esteve. Qui va ser campió d'Espanya a la dècada dels 60 va morir als 81 anys el passat 3 d'octubre. L'Antonio o Ton Torres, com el coneixien en la boxa, va néixer un 14 de gener de 1943 al carrer Sant Pau de Sabadell. Tot i marxar ben jove a Castellà al Vallès, sempre va estimar la ciutat que el va veure créixer. Amb només 12 anys ja va fer el seu primer combat d'exhibició i va començar la seva carrera professional de més de 18 anys boxejant arreu del món. Més de 160 combats en els seus punys, aconseguint 11 vegades el campionat d'Espanya en el pes welter.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. El DCB Vola i Sant Cugat s'ha imposat 0-3 en el partit d'anada dels 32ens de final de la Challenge Cup, tercera competició continental després de superar a domicili el Ginebra Suís. Les santcugatenques han debutat a Europa amb un triomf de prestigi i ara toca assajar l'accés als 700 de final dimecres de la setmana vinent, 16 d'octubre, a les 8 de la tarda al pavelló de Valdoreix. L'equip s'ha imposat clarament en els tres períodes, 17-25, 13-25 i 20-25 respectivament, amb un joc brillant i un festival ofensiu. El tècnic Leo Passerine lloa la feina de l'equip, però encara queda el partit de tornada per accedir als 700 de final. El rival de les santcugatenques, en cas de superar el Ginebra, seria el conjunt italià del Chieri de Torí, vigent campió de la Challenge Cup, en una eliminatòria que es disputaria a doble partit a mitjans de novembre.
Que hay que rematar la faena, sabemos que somos un equipo que somos capaces de pasar de ronda antes del partido y sigo opinando lo mismo. Lo que sí tenemos que trabajar como es, hacer todas las cosas que hay que hacer, sacar donde hay que sacar, priorizar a las jugadoras que hay que priorizar y si las cosas se dan bien y jugando el nivel que jugamos probablemente pasemos, pero hay que jugar así a este nivel.
Tot pendent, doncs, del partit de tornada dimecres vinent a les 8 de la tarda a Valldoreix.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Jugar, pensem en passar-ho bé, divertir-nos, guanyar, perdre, ser petits, però en realitat els grans també podem jugar, no només els petits, i jugar és divertit, sí, però també és una eina d'aprenentatge i de socialització. De tot plegat, avui en parlem amb un expert en aquest tema, l'Eugeni Castanyo, que és creador de Jocs de Taula i mestre de primària. Eugeni, benvingut.
Moltes gràcies.
Tu com ho veus? Estàs d'acord en que el joc és una eina d'aprenentatge i de socialització?
Sí, i tant. A veure, jo crec que és una eina que ara per ara s'està posant molt de moda i s'ha d'aprofitar.
I quins valors diries que s'aprenen a través del joc?
Jo, de fet, diria quins valors no s'aprenen, no? S'aprèn a guanyar, s'aprèn a perdre, però més enllà d'això, a cooperar, a escoltar-se, a comunicar-se amb els altres, a tenir paciència. És que el joc és una font inesgotable de valors.
Es poden aprendre conceptes acadèmics també a través del joc?
Sí, de fet tenim una tipologia de jocs que li diem serious games, que serien jocs que estan pròpiament pensats perquè aquella persona que el jugarà doncs aprengui alguna qüestió, no? Algun saber. Però en aquest cas la part divertida, la part de diversió, queda una mica més amagada. Tot i així jo crec que divertir-se i aprendre és una qüestió que és totalment compatible.
I per què diem que és una eina de socialització? Creem vincles precisament amb el joc?
Ara, per jugar a qualsevol joc ens ubiquem al voltant d'una taula, ens mirem als ulls, compartim uns materials, uns components amb els que doncs, realitzem aquesta partida, aquest joc, sigui el que sigui, i entorn a aquesta partida doncs, es creen tot un conjunt de converses que van molt més enllà del joc. Aleshores, ara per ara, el joc de taula doncs, es converteix en això, no? Una eina per poder parlar, per poder compartir moments amb les altres persones i clarament doncs, jo diria que és una eina de socialització molt, molt interessant.
Ara compartiré una situació amb tu que segur que més d'un, quan l'escolti, dirà, jo també m'he trobat. Una companya em comentava abans que els seus nebots s'enfaden, que tenen mal perdre i no sap què fer quan juguen. Què hauríem de fer en un cas així?
Doncs jugar més. Jo el que proposaria és que juguin, i que juguin molt. El que sí que és cert és que de vegades el que hem de tenir cura és el fet de quins jocs decidim jugar. Perquè de vegades els hi presentem algunes propostes que van molt més enllà de les seves capacitats i aquesta frustració que es genera doncs, fa que d'alguna manera doncs, puguin perdre aquest interès, aquestes ganes de poder jugar o fins i tot doncs, arribin a malhumorar-se i enfadar-se. Hi ha molts jocs en el món i hi ha moltes possibilitats. Aleshores, el que hem de triar és acuradament el que volem jugar acord amb les persones que compartirem aquella estona i a partir d'aquí doncs jugar. Que es guanya, que es perd. De fet, jo diria que de vegades costa més guanyar que no saber perdre.
Deixar-nos guanyar no és una bona opció.
No, 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 no. Jo crec que és una qüestió de jugar i a partir d'aquí, doncs, que passi el que passi, sense més. Segurament, en una primera partida, doncs, les coses poden anar d'una manera, però el bo i millor és repetir-ne. I conforme van repetint, van aprenent noves estratègies i mecàniques per poder fer millor el que abans feien on abans tenien certs errors. I, doncs, en algun moment pot arribar a la victòria, però això, al cap i a la fi, doncs, tampoc és el més important.
Si són aptes, si tenen les capacitats necessàries per fer aquell joc, encara que s'enfadin, hem de continuar jugant.
Ara, moltes vegades ens diuen, no?, que els llibres no els hem d'acabar. Tu pots començar un llibre, donar-li unes certes oportunitats i quan veus que la cosa no t'interessa, doncs aleshores el pots deixar a mitges, no passa res. Hi ha molts llibres i podem, doncs això, no?, agafar una altra proposta. Doncs amb els jocs passarà el mateix. No cal forçar. El joc és qüestió de jugar-lo i si tu passes bé i et diverteixes i et fa, doncs això, no?, compartir una estona, una bona estona amb altres persones, doncs genial, pots repetir tantes vegades com vulguis i et vingui de gust. Però si realment les sensacions no són bones, doncs per què continuar? Podem passar una altra proposta i intentar passar una bona estona.
I els jocs cooperatius són una bona opció? És a dir, triar un joc en què ningú ni guanyi ni perdi?
És una bona opció, perquè al cap i a la fi, doncs, el que fa és que establim tots un objectiu comú i lluitem o ens esforcem per tal d'aconseguir, doncs, aquella victòria que serà per tots i totes o per ningú. El que passa que tampoc és fàcil, no?, arribar a una entesa i que tothom col·labori de la mateixa manera. Hi ha altres qüestions que aquí entren en joc que també són interessants de poder treballar i bé, doncs ens hi podem abocar, podem provar-ho, però també hem de vigilar perquè que sigui cooperatiu no vol dir que sigui més fàcil.
L'ús i abús dels mòbils i de les tauletes per part dels infants i adolescents és un tema que està de plena actualitat. Creus que els jocs de taula són una bona alternativa a les pantalles?
Sí, sí que ho són. De fet, un estudi diu que des de la pandèmia els jocs de taula han tingut una creixença en el mercat exponencial, molt i molt gran. Això ha vingut donat pel fet de que les famílies s'han trobat amb les circumstàncies de voler compartir temps amb els seus fills i filles. I una bona manera de poder-ho compartir és, com deia abans, no?, al voltant d'una taula i fent una partida, un joc conjuntament. En aquest sentit, no vol dir que sigui incompatible amb el fet de jugar a una videoconsola, a l'ordinador, al mòbil o on sigui, no? Jo crec que hi ha temps per tot, però el joc de taula sí que és cert que et dona algunes coses que els altres elements potser doncs no te'ls poden donar, no? El joc de taula és una qüestió més sociable, com dèiem abans, i en canvi tot el que és el mòbil, la videoconsola, l'ordinador i demés acostuma a caracteritzar-se per ser una qüestió més individual, no? o a distància.
Creus que sempre hem de jugar els adults amb les escriptures?
Jo crec que no, jo crec que els nens poden jugar entre ells, nosaltres podem jugar entre nosaltres i podem jugar a jocs compartits. El que sí que és cert és que de vegades doncs, el que hem de vigilar és a què juguem, perquè si un joc és molt infantil, potser l'adult doncs, no pot gaudir d'aquella dinàmica, no?, que genera, i si és molt difícil passa el mateix a l'infant. Per tant, hem de trobar una bona proposta en la que tothom pugui passar una bona estona i gaudir d'aquell temps compartit.
I hi ha jocs a taula per a tots els gustos?
Sí, 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 jo crec que sí. És una qüestió que, com deia abans, o sigui, hi ha molts i molts jocs a tot el món, és qüestió de saber cercar o saber-se ajudar, no?, i recomanar correctament. No he trobat mai a ningú que no hi hagi un joc que li agradi. I és qüestió, doncs, això, no?, d'anar provant i fins que trobes doncs, un estil que t'agrada. I quan trobes un estil que t'agrada, o amb unes mecàniques concretes que et són del teu gust, doncs és qüestió d'anar investigant i trobar noves propostes que s'assemblin.
I a partir de quina edat es pot començar a jugar amb jocs de taula?
Actualment en el mercat hi ha jocs que van des d'un any i mig, dos, cap amunt. Ara, els primers són molt senzills, són molt bàsics, fonamentals, però ja ens permeten doncs, introduir certes mecàniques de joc i sobretot el saber utilitzar els components adequadament, el tenir paciència, el saber esperar el teu torn. A partir d'aquí, doncs, mica en mica, doncs, les coses es van complicant fins a, bueno, doncs, el que sempre diem, no?, fins als 99 o 100 anys que apareixen a totes les cases de joc.
A l'Eugeni també l'hem convidat precisament perquè ens parli dels jocs de taula que està creant. Sabem que estàs a punt de presentar 4 novetats en una fira internacional. Quants n'has fet ja?
Ahora, si parlem de fer-ne, n'he fet molts, més de 50. El que passa que si parlem de publicats, que són jocs que podríem trobar en el mercat, doncs en parlem de 20. Actualment n'hi ha 20, i amb aquests 4 ja arribarem als 24.
Déu-n'hi-do. I has rebut algun premi?
Vaig rebre un premi fa molts anys, el 2017, a Barcelona, al Festival Dau, com l'autor novell, el millor autor novell del moment. A partir d'aquí, tot just coincidint amb aquest premi, vaig rebre un altre premi a Polònia, amb el meu primer joc publicat, el Cargolino Valentino, que va ser premiat com el millor joc de l'any a Polònia, infantil. Això va ser doncs una forta empenta per després doncs continuar treballant i continuar publicant molts jocs que fins ara doncs han anat apareixent en el mercat.
I de quin tipus són els jocs que has creat?
Doncs precisament els jocs que acostumo a crear són més de caire familiar. És a dir, jo el que em preocupo és que, una mica, doncs, com el que dèiem abans, que nens i grans, no?, petits i adults, puguin jugar plegats i s'ho passin bé. Aleshores, sempre hi ha un component educatiu, perquè al cap i a la fi soc mestre i suposo que això doncs, sempre és una part present dels meus jocs, però el que intento sobretot és això, que petits i grans puguin jugar per igual i que gaudeixin d'aquell moment plegats.
Per tant, penses en tots els públics.
Sí.
Explica'ns quin és el procés que segueixes per crear un joc, des de que tens la primera idea fins que ja ho tens tot fet i tens el joc acabat a les teves mans. No sé si sempre segueixes el mateix procés o cada joc té la seva pròpia història.
Ara, els seus inicis poden ser diferents. Generalment es donen dos casos. Per una banda, pot passar que hi hagi una temàtica que em cridi molt l'atenció i de la qual doncs vulgui arribar a crear un joc. L'altra possibilitat és que parteixi no d'una temàtica, sinó d'una mecànica, d'una manera de fer. A partir d'aquí, doncs, el que intento és desenvolupar una mica, cercant els components necessaris per poder posar en pràctica doncs, aquell joc. Quan ja tinc un joc produït de manera casolana, entenem-ne, doncs amb tot el necessari per poder-ne jugar, doncs el poso en pràctica. Generalment el provo jo. Abans de posar-ho en pràctica amb qualsevol altra persona, intento doncs imaginar-me com anirà el joc, com es desenvoluparà i fins i tot faig alguns torns o algunes partides jo sol. Quan ja veig que la cosa funciona, doncs aleshores me l'emporto per poder-ho practicar o per poder-ho posar en pràctica doncs amb la família, en primer lloc, que és la gent que té més paciència amb mi, perquè són generalment els meus primers testers, després les amistats, i també doncs amb altres autors i autores que compartim moments de creació i jocs per tal de recomanar-nos possibles millores que facin d'aquell joc una proposta millor. Quan ja això està tancat, doncs aleshores potser doncs arriba el moment de presentar una editorial. I aleshores, en aquest cas, el que fem és presentar aquest joc que li diem prototip. El prototip és un joc que està creat, que funciona, que té uns components i unes coses, però no està preparat per poder ser publicat. Això vindrà més endavant si l'editorial està interessada. Si l'editorial està interessada, doncs generalment el que fem és que signem un contracte i aleshores acabem de desenvolupar el joc, desenvolupar-lo mecànicament i també a nivell de disseny. Això generalment és una feina més de l'editorial. Fins que arriba un moment en què el joc ja està acabat, s'envia a produir, i al cap d'uns mesos o uns anys, depèn de com de llarg ha estat el procés, doncs arriba finalment doncs a botigues.
Déu-n'hi-do. Quin ha sigut el procés més ràpid?
El més ràpid, des de que vaig pensar el joc fins que es va publicar, doncs diria que 6 mesos. El més lent, entre 3 i 4 anys.
I quins jocs són? El més ràpid va ser...
El més ràpid seria el Gize, publicat amb GDM Games, que és una editorial barcelonina, i que, bé, doncs entre que vaig crear el joc i el vaig presentar a l'editorial o el vam tenir signat, doncs potser no va passar ni un mes. En canvi, després, doncs, la preparació del joc i la seva publicació doncs serien els 5 mesos restants. El més llarg seria l'Insecte, que és un joc que vaig crear juntament amb un altre company, el Ferran Renàlies. Va ser publicat també per Montaver i GDM Games, I en aquest cas doncs, ja estem parlant d'un joc que té un caire familiar però ja més complexa. Aleshores, aquí hi havia tota una recerca d'informació, una aplicació d'aquesta informació històrica en el joc, amb unes il·lustracions molt i molt bones creades per l'Amèlia Sales, una il·lustradora que és magnífica. Aleshores, tot aquest desenvolupament es va perllongar molt i fins que no va arribar a la publicació, doncs això doncs, potser van trigar doncs, 3 anys bons.
I escolta'm una cosa, com a mestre, tu utilitzes sovint el recurs del joc de taula a classe?
Sí, sí, sí. Ara, al cap i a la fi, doncs, soc una persona que tinc una actitud lúdica, no, diríem. M'agrada molt jugar i m'agrada compartir aquest joc amb la resta de persones, sobretot les persones que tinc en el meu entorn. A classe jo penso que és una manera divertida de poder aprendre, com ja deia abans, i molt interessant. I els meus alumnes doncs, ja ho tenen interioritzat. O sigui, hi ha moltes vegades que hi juguem i que no som conscients de què juguem pròpiament, no? Perquè el joc forma part de la classe i forma part del dia a dia. I la veritat és que ens ho passem molt i molt bé. De vegades també doncs, m'ajuden a fer test dels meus jocs, de les meves creacions, perquè els hi fa molta il·lusió. I bé, doncs anem fent, però sí, a classe i juguem molt.
Uh-huh. Ara que arriba una època de més recolliment, de més estones a casa, segurament, ens podries recomanar un joc per compartir amb família?
Un joc qualsevol, un joc meu, un joc...
Doncs mira, si vols un teu i un que a tu t'agradi.
Doncs per un públic més infantil dels jocs que sortiran, ara recomanaria l'Aia, que l'Aia és un joc que he creat doncs, pensant en la meva filla i la seva estima pels peluixos. És un joc en el que nosaltres hem de reendreçar els peluixos en tota l'habitació de la manera més ràpida possible.
Ai.
Per tal d'emportar-nos estrelletes i poder marxar a dormir ben d'hora. És un joc que sembla molt infantil, però en realitat també els adults hi juguen i pateixen en alguns moments, perquè té diferents nivells de dificultat. I aquest és un joc que jo penso que podria gaudir molta gent. Després, doncs, a veure, un altre joc que a mi personalment m'agrada molt és el Just One. El Just One és un joc de paraules i és un joc que és cooperatiu, no? Tal com dèiem abans, en el que totes les persones intenten encertar una paraula secreta. Val? De fet, una persona intenta encertar una paraula secreta a partir de les pistes que els hi donen els altres. El que passa que la cosa es complica perquè les pistes, si es repeteixen, s'eliminen, cada vegada es queden menys idees enmig del joc i la persona que ha d'encertar doncs, ho té més complicat. És un joc que es generen dinàmiques molt xules i tant a nivell familiar com a dins de l'aula és un joc que sempre es recomana al 100%.
Tinc moltes ganes de preguntar-te per un joc de la teva infància. Tens algun record d'algun joc en especial?
Doncs a la meva infància jugava sobretot a jocs molt tradicionals o molt clàssics. I si em preguntes per això, el primer que em ve a la ment és les dames, perquè hi jugava amb la meva mare. O sigui, aquell joc que recordo així de més petit no és ni l'oca ni el parxí, sinó són les dames. Jugava amb ella, eren estones que compartíem junts, i que la veritat, doncs, són un gran record. Sempre explico l'anècdota de que jugava amb ella fins que la vaig començar a guanyar. Que aleshores ella deia que jo feia trampes, no? I deia que amb mi ja no jugava més perquè feia trampes. A partir d'aquí, doncs, també jugava molt de temps i moltes ocasions amb els meus cosins. Érem una colla molt gran de cosins i jugàvem a cartes. I jugàvem a la potxa, al tute, a moltes altres coses que el nostre avi ens ensenyava. Que de la mateixa manera ens va ensenyar fins que van començar a guanyar-lo. Quan ja el guanyàvem, doncs aleshores tampoc jugava. Per tant, amb això una mica el que podem veure és que no només als petits els hi costa perdre, sinó també als adults. Però els moments i els records queden allà i podria dir doncs, que aquests són molt bons records.
Doncs amb l'Eugeni Castanyo, a qui li agraïm la visita avui al programa, ens hem posat una mica al dia i hem conegut una miqueta més sobre els jocs de taula, que és un tema molt interessant i que no hem d'esperar doncs, que algú ens recordi que podem divertir-nos, que podem passar una bona estona i que podem compartir això amb molta més gent. Eugeni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i ara és temps per a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb l'Antoni Camacho, que és coordinador de Federalistes d'Esquerra de Badalona. Antoni, molt bona tarda.
Molt bona tarda, tingueu.
Com esteu, bé?
Bé, bé, aquí esperant la trucada.
Molt bé. Doncs saludem també a la Cuca Fernández, que és comunicadora i ens acompanya a l'estudi de Sant Cugat. Cuca, benvinguda.
Bona Hola,
tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Ja de dijous.
De dijous, eh? Ostres, queda poc. Mira, també pensava un dia parlar de la jornada laboral, perquè com que està també d'actualitat, però això ho abordarem un altre dia. Ara, de seguida que tinguem el tercer tertulià, el saludarem. Mentrestant, doncs, si us sembla, podem començar a parlar d'un dels temes que us proposava per a la tertúlia d'aquesta tarda, que té a veure amb un tema que ja hem abordat al llarg de la setmana, que és l'habitatge. L'habitatge és un dels temes estrella tant del govern d'Espanya com del govern de la Generalitat. Parlem del PSOE i parlem del PSC. I vam fer referència a l'anunci d'aquests habitatges que vol fer el govern català en sis anys, els pròxims sis anys. Però avui no parlarem d'això, sinó parlarem d'una situació que és una realitat, que és l'actualitat que estem vivint ara mateix. Crec que podem saludar el Josep Ballbé. Josep, bona tarda.
Bona tarda, m'acaben de contactar ara mateix.
Molt bé, doncs el Josep és jubilat, exempleat de Caixa d'Estalvi i columnista, i s'incorpora a Tertúlia des de Terrassa. Deia que avui tornem a parlar d'un altre tema que està d'actualitat, com és l'habitatge. I ho dic perquè hi ha un estudi de l'IDRA, de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que apunta que les dinàmiques del mercat de lloguer accentuen les desigualtats econòmiques entre llogaters i arrendataris i fa servir un concepte com el de la generació inquilina, és a dir, aquelles persones que no tenen cap més altra opció que viure de lloguer pràcticament in eternum, perquè no tenen opció per comprar, perquè no tenen opció d'heretar, i és una situació que a la que es veuen abocats, pràcticament. Jo parlava, per exemple, ara, abans d'entrar en la tertúlia, amb la Cuca. Vosaltres us en recordeu quan abans quan un sortia de casa o les parelles, vull dir, quan buscaves un habitatge, es començava sempre pel lloguer, però abans hi havia l'opció aquella d'un lloguer amb dret a compra. Ara això és com dificilíssim, no? Però és que aquest pas que es feia previ a la compra, ara és complicadíssim. Jo no sé si és possible que trobar-lo.
Clar, és que, com comentàvem, l'opció de compra encara existeix, el que passa que no s'utilitza tant com abans. Jo conec algun cas que encara fa servir aquest mètode per comprar. Bueno, de fet, l'altre dia em vaig trobar un noi que em va explicar que comprava el pis d'aquesta manera. Però jo crec que el concepte de propietat està canviant. La gent abans llogava per estalviar, per comprar-se el pis, i ara és inviable. Això, o sigui, ja l'ho d'estalviar, perquè ja només pel lloguer destines més d'un 30% del sou. O sigui, jo he llegit per aquí que si un jove vol independitzar-se ha de dedicar tot el seu sou ple per comprar-se una vivenda. Clar, això no dona marge a viure.
Uh-huh. Per tant, la tendència, com ara comentava la Cuca, Antoni, la tendència que hem mantingut durant molts anys a Espanya de ser propietaris està canviant. És possible que s'acabi perdent o no?
Puc intervenir?
Sí.
Mira, et diré una cosa per començar, que algú pensarà que esquivo la pregunta. Davant la crisi mundial a nivell bèl·lic, sobretot manifestada a Gaza i a Ucraïna, moltes vegades m'he preguntat, i cada vegada més, per què serveix l'ONU i per què serveix la Unió Europea davant de tot aquest gran embolat, aquest gran problema? Què solucionen després de tant de temps? En aquest aspecte em pregunto, entrant en el tema del lloguer, per què serveixen o per què han servit i per què estan servint actualment els governs, sobretot d'esquerra, que teòricament tenim ara, tant el govern central com el govern de la Generalitat, quan després de la crisi de l'any 8, la que va venir precisament encesa o auspiciada per la crisi immobiliària provocada a Lehman Brothers als Estats Units, que allà van tenir la grip i aquí vam agafar el sarrampió i moltes més coses, què s'ha fet 15 anys cap aquí quan el detonant d'allò va ser justament el tema immobiliari? Es va crear el famoso Banco Malo de la Sareb, sí. Han sorgit els famosos fons voltors. Aleshores, aquesta generació inquilina, què ha fet el govern d'esquerres per afavorir, o el que deia que ha fet l'ONU i la Unió Europea per mirar d'aconseguir, si més no, un alto foc als conflictes bèl·lics? No s'ha fet res, no s'ha fet res. Ja han passat 15 anys i el tema, lluny d'arranjar-se, cada dia es complica més. I ara ens hi han afegit el gran problema, aquí llenço un possible tema de debat, que el propietari el que vol és rendibilitzar els seus actius, el seu pis, i li és preferible que pugui llogar, doncs, per contractes de poc temps en plan turístic, que no fer contractes de llarga durada. Aquí ho deixo.
Antoni.
Bueno, jo crec que tenim un problema que és de debò el problema, sobretot el sobre, i que no hem estat capaços de resoldre. Jo aquí em remitiria a les reformes que fa el Partit Popular del Calmar amb la lliberació del sou, no? I que això evitaria els preus dels pisos i més, i passat just al contrari, que un bé immoble, com és una casa o un pis, doncs s'ha convertit en un objecte d'especulació amb els fons voltor, amb els grans tenidors i amb un turisme que està afectant de ple el tema de l'habitatge, no? Amb els lloguers de temporada, etcètera, 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 etcètera. Aleshores, jo crec que hi ha una hipocresia molt gran per part de la dreta per afrontar aquest tema, en el sentit de que s'han de posar límits al tema de l'habitatge. No pot ser que això sigui, perquè és un dret constitucional, entre d'altres que hi ha, que tampoc es compleixen gaire. Però tenir un sostre, doncs, és un dret constitucional que s'hauria de protegir i no se'n fa. I ho estem veient un dia sí, un altre també, a la més mínima limitació que hi ha dels lloguers, si és gran tenidor o no és gran tenidor, i evitar l'abús que es produeix. I jo no estic aquí ficant a tothom en el mateix sac, en absolut, però han de ser conscients que aquí el que va passar a Madrid, no?, amb vendre edificis públics, el Partit Popular, a Fons Voltor, fontanars en el carrer i després fer pisos o creixents, doncs, són coses que passen cada dia. Si això ho apleem, el tema dels joves, els temes de la falta d'un lloc de treball amb un salari raonable, doncs és una mescla explosiva i és impossible que s'emancipin de casa. I acabo amb una cosa. És un tema molt difícil, entre altres coses, perquè intervé l'administració central, les autonòmiques i els ajuntaments. Tots tenen una seva part de responsabilitat. I mentre no hi hagi una expropiació, diguem-ne el que vulguem, hi hagi un parc de vivenda públic de protecció oficial amb uns preus taxats perquè la gent pugui assolir-los, doncs serà molt complicat. Però hi ha una gran hipocresia que no som capaços, no és capaç els que tenen un poder de decisió, que és el Parlament d'Espanya, el Parlament de Catalunya, els ajuntaments en una mesura molt més petita, en els minsa, estarem en un cercle viciós del qual serà molt difícil sortir. I aquí doncs passa el que passa, no? Que aquesta frustració, al final, els estarien els joves, a milers, milions de joves, que aquest és un sistema que no funciona, que m'han enganyat, que allò estudies força i després veuràs com tindràs un treball, tindràs una casa i tindràs fills i tindràs família, doncs estem com estem.
De fet, aquest estudi el que proposa com a mesures, ja ho esteu apuntant, és que es facin més polítiques públiques per capgirar aquesta situació, augmentant l'oferta de lloguer de llarga durada, cosa que va, diríem, al revés de l'actualitat, de la tendència actual, que els llogaters no volen i prefereixen lloguers de temporada. Aquest és un tema. Després, les mesures fiscals per reduir la distribució desigual de la propietat i mesures per impedir l'acumulació d'habitatges en poques mans. Però és que l'estudi el que també denuncia és la ineficàcia de polítiques que també coneixem, com per exemple el bo jove de lloguer i els avals hipotecaris. Vull dir que això són escorrialles. No? Per mitigar aquesta situació.
No solventa el problema, això. I després hem d'afegir també que molta gent està comprant pisos per poder tenir la seva renta quan es jubili. Sí, això sumem també que clar, la gent vol estalviar i l'única manera que troba per estalviar d'una manera més tangible és amb el totxo, que sempre diem, compra't un piso que amb això ja tindràs per la teva... Molts autònoms, doncs, que tenen uns estalvis i que no volen invertir en unes altres coses, inverteixen en vivenda. Clar, tot això és un cúmul de circumstàncies que fan que la vivenda estigui en els preus que està i després que cada cop hi ha més demanda, clar.
Tenim un exemple a la premsa de fa molt pocs dies. Els pisos de l'Hospital Clínic que ara decideix vendre-se'ls i posar-los al mercat, el veïnat i les entrevistes que ha fet algun mitjà de comunicació que han sortit amb algun mitjà audiovisual, doncs expressen, i suposo que han rescat en algun lloc per obtenir informació de primera mà, tenen la por o la certesa fins i tot de que cauran en mans de fons voltor, que l'única cosa que busquen no és la pura especulació. Aquest és l'exemple del model que predica un partit que es diu socialista, que vingui Déu i que el que m'ho expliqui, perquè jo no ho entenc.
Però és que això no és d'ara, això no és d'ara, Josep. Josep, dic que...
Els bancs no paguen res, això que deia la companya, els bancs no paguen res pels dipòsits, un altre contrasentit que ens fan veure galet, i la gent s'estima més comprar totxana, que sap que això és un valor que tal com van les coses, no d'ara, de fa 15 i 20 anys enrere, difícilment ho canviaran, perquè això no hi ha pebrots, amb perdó de l'expressió, per girar la truita i donar-li un tomb.
Clar, és un problema molt afiançat, ja que això, com dius tu, qui ho canvia, no? Perquè, clar, hi ha molts interessos.
Ho han de canviar les polítiques.
Va sorgir dies enrere fins i tot una notícia.
Espereu un moment perquè us esteu trepitjant. Acabes, Josep, i li donem la paraula a l'Antoni. Vinga.
Va sorgir fa pocs dies una notícia que suposo que s'ha de contrastar, però que entenc que hi ha una bona part de raó i de veritat. La mateixa ministra de Vivenda demanant, pregant a la ciutadania que posi els diners en el mercat a un preu per poder lloguer, i es veu que ella té un parc propi de 7 o 8 vivendes, predica sense donar l'exemple. Doncs és com tenir tos i rascar-se la panxa, és predicar al mig del desert.
Antoni, vinga.
Bueno, això d'entrada és mentida, ¿vale? Ja n'hi ha prou. Aquí estem parlant d'un problema seriós, no? De si el partit tal o qual fa aquesta cosa que ho fa tots malament. ¿Vale? I aleshores la qüestió, torno a repetir, ja n'hi ha prou, hi ha possibilitats. El que passa és que els poderosos, i els podrà agradar en aquesta paraula, pesen molt. Aquí el Partit Popular juga un paper importantíssim i el govern de Madrid, igual que està fent rebaixes fiscals mentre el gent està reclamant més, doncs, i està expropiant cases i demés, pues, no passa res. I què és el pitjor de tot això? Doncs que a sobre el voten, ¿vale? I aquest és un problema molt seriós. L'altre dia el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, va dir ja que el tema de la immigració era la primera causa que els hi preocupava. Però després, són gestos aquesta gent també, diu, bueno, però vostè ara mateix la primera cosa que hauria de fer si tingués possibilitat d'arreglar era la vivenda, l'habitatge. Aquesta és la realitat. I com que hi ha una manca... I aquí una... una oposició fèrria al tema del lliure mercat, una sacrosanta paraula que ens podíem fixar en altres països d'Europa, Berlín, Viena, pot afrontar aquestes coses, podria passar. Però hi ha els poderosos que es pesen especialment de la dreta, que es neguen en rodó a que això tiri endavant. I no busquem ara voltes que si aquesta té no sé què, l'altra no sé quant, no sé què, què més cap allà. No, és que és un tema molt sensible. El PP va fer una política fa molts anys que anava en la línia contrària a la que va dir, que si veiéssim el sol es podria construir en un entorn natural, el que quasi que fa, que es va fer, recordeu tots, no?, de la fallida. I els preus s'han convertit, les vivendes de l'habitatge, pues en una inversió més fructífera i més rendible que invertir en borsa. Aquesta és la realitat. I a partir d'aquí es fan una política realment de frenar això amb duresa, o estarem aquí 10 anys, 20, 30, bueno, no sé si estaré jo tant de temps en aquesta terra. Pues, i estarem parlant del mateix. Ara, la gent quan vota, pues, hauria de saber qui són els partits que estan de debò proposant coses sensates i perquè els joves poden emancipar, perquè la gent amb uns salaris, la gent treballadora pugui assolir un habitatge, etcètera. Aquest és el problema.
I escolteu una cosa, davant d'aquesta situació tan crítica, perquè ara estem en una situació realment d'emergència, com estem explicant, seria utòpic esperar que els partits d'aquest país arribessin a un acord per fer una política conjunta, unitària, per mitigar aquesta situació? O és molt demanar?
Hi ha un sol tema amb el qual els dos grans partits del país s'hagin posat d'acord? Cap ni un.
I no poden, però no, jo pregunto, poden aprendre a consensuar grans temes de país o no ens hi acostumarem?
Això fora el desitjable, l'òptimament correcte. L'any, crec recordar, per dir una pinzellada, que no és que la que pugui solucionar, crec recordar que fa uns 11 anys es va eliminar de socarrel la desgravació, no deducció, desgravació fiscal de renta pel tema hipoteques. Per què? Es pot tornar a replantejar d'alguna manera? Mirar de forçar una miqueta que per aquí la gent es pugui arriscar a llançar-se, si cal, combinant-ho fins i tot amb ajudes molt més intel·ligents de les que planteja l'administració actual, perquè això és com vendre el famós bono cultural, que el bono cultural que la gent el feia servir, perquè el feia servir. És un altre tema, però a la pràctica estem parlant d'exemples absolutament paral·lels. És un fes-me riure tot.
Perquè són accions sense sentit que es fan per guanyar vots en temporada electoral, en campanya electoral.
Un determinat,
i llavors,
sí.
No, la ciutadat passa a un tercer o quart pla. O sigui, aquí no... Jo crec que no és un problema, tu has dit bé la paraula, és una utopia. No crec que sigui ni de dretes ni d'esquerres, és que és una necessitat vital que té i és un dret, per la Constitució que tenim, accedir a una vivenda. Ja no et dic que te la regalin ni que te la... És accedir. Llavors jo crec que també aquí els polítics es van passant la pilota uns als altres i no s'està fent tampoc vivenda social. O sigui, no s'està fent res perquè hi hagi unes polítiques que la gent jove pugui accedir a tenir un futur. Perquè ja no parlem de només la vivenda. És que si tu no tens una vivenda, no pots fer un nucli familiar, sigui com sigui, perquè ara hi ha molts i molt variats...
Perquè no t'arriba el sou, perquè tens una feina...
O no t'arriba el sou
tens...
perquè guanyes 1.000 euros i... Ostres, preocupem-nos de la realitat. No sé si és d'esquerra o de... És el que tu deies, és una utopia. Bueno, però al final, que comencin a fer una mica de feina i comencin a preocupar-se per el que realment ens interessa, no?
No sé.
A veure, això que apuntava la Carme, un gran pacte entre dos partits majoritaris...
A veure, espereu perquè no us esteu... Antoni.
Espera un segon. Com que no és d'esquerres, és de dretes. I tant, que és d'esquerres, de dretes, en el tema de vivenda, per descomptat. Si tu fas unes polítiques com les que va fer el PP, que beneficien els tenidors, doncs és de dretes. Si tu fas vivenda pública amb preu assequible perquè es guanyin la vida però no es facin milionaris, us en recordeu del Pocero? Un pobre personatge que es va fer ric precisament amb això, però de què parlem? Com que no? I tant que sí, pues depèn. Aquí estan els fets. I tornant a la pregunta que es feies, home, penseu una cosa, eh? Aquí hi ha una qüestió que al rerefons de tot el que està passant al Parlament d'Espanya, afortunadament a Catalunya s'han calmat les coses. I és que mentre el Partit Popular no assoleixi la presidència del govern, no hi haurà cap possibilitat de cap tema. Únicament hi ha hagut ara un acord amb el tema de la llei sobre l'ELA. Faltaria més, eh? Segons la intervenció que va tenir el Parlament, i no va haver ningú, no ha hagut ningú que s'atreveix a votar en contra. Però van haver comptat, eh? Aquí l'objectiu de la dreta i de la ultradreta és fer fora el govern, fer fora el govern de progrés que tenim ara i fer la seva. Després ja veurem què faran. Però ara és això, pensar que en aquest moment, en un tema tan sensible com la vivenda que afectaria a milions de joves, ja m'agradaria, eh? No dic que no. Va ser impensable, perquè l'únic objectiu que té el Partit Popular és fer fora el Pedro Sánchez del govern, l'únic. Per lo civil, i ara no per lo militar, perquè no estem a l'any 36, eh? Però molts dels que es parlen al faristol del Parlament, els seus avantpassats i avis, doncs duien la pistola al frintó.
No donem idees, no cal.
No.
Jo me n'aniria 40 anys enrere.
Tant?
Amb els famosos pactes de la Moncloa, encara que algú digui que poder estic somiant la gent amb un cova, no ho sé, em plantejo 5 o 6 grans temes en els quals els dos partits majoritaris, sistema o bipartidisme, no dic que possible sigui el millor, però és el que normalment impera a les grans democràcies. Tema sanitat, tema educació, tema immigrants, tema fiscal, tema pensions, tema vivenda. En cap ni un d'aquests temes es pot arribar a una entesa mínima entre les dues grans forces perquè el tren tiri endavant?
És una llàstima, ja, sincerament.
Quan estem aquí, que hem de votar dretes o esquerres, no? O sigui, aquest problema, qui el solventa? Perquè, clar, si ara està governant el PSOE i estem tirant pedres en fora, portem ja un...
I un govern de coalició.
Però vull dir que portem un temps que aquest problema ja es tenia que haver... Almenys, no en cas que ja... No en cas que ja tant, no?
Aquí del que es tracta és d'anar traient lleis, fent lleis noves en funció de qui entra i qui surt. I això serà el hàmster de...
És que si no, no acabarem mai.
De no parar mai. Jo no sé si us vindria de gust tornar a viure uns Jocs Olímpics a Barcelona. No tenim temps, però... Però des de l'Ajuntament, el regidor...
Encantat.
Tu estaries encantat,
jo,
Antoni?
Jo també.
Sí? Ja us veig com a voluntaris.
Jo vaig ser voluntària, Del 92 vaig ser voluntària, sí.
I tu, Antoni?
Això són grans fotos, eh? El que cal és solucionar problemes. El joc sí o no, això és el de menys. La vivenda sí que és un tema important.
Oh, clar, per això l'hem tractat, però que també hi ha més temes d'actualitat i durant la setmana anem abordant molts temes. I aquest és un que ja veurem si continua sonant i ja en parlarem més endavant. Antoni, Josep, Cuca, moltíssimes gràcies. Gràcies per l'estona de conversa. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres i molt bona tarda. Adéu-siau.
Igualment. Adéu.
Adéu.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.